150 nous llocs de treball a la fàbrica Mahle de Montblanc.
De la Mahle, que té en aquests moments, doncs comportarà el posar en funcionament 150 llocs de treball.
El repàs a l'actualitat amb Anna Garcia i Sergi Civit.
L'empresa Mahle ampliarà les seves instal·lacions a Montblanc.
L'Ajuntament de Montblanc va aprovar el projecte d'ampliació presentat per l'empresa alemanya que preveu la construcció d'una nova nau de 3.850 metres quadrats.
Ens van portar doncs, aquesta ampliació de 3.850 metres quadrats d'una nau que està a la Mahle 2.
El projecte per declarar el Parc Natural de les Muntanyes de Prades es reactiva amb l'acord de 16 municipis, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.
El motoclub Francolí no és favorable al parc perquè consideren que si es declara zona protegida no tindran possibilitats de circular per la muntanya.
Ho hem acceptat, el Penin per sort no ocupa tota l'àrea de muntanya, però clar, el Parc Natural sí que ocupa ja tot el que és muntanya, llavors.
I aquest passat dijous la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs, va fer una visita institucional a diversos municipis de la Conca de Barberà.
Va anunciar una nova línia d'inversió pròpia per al món local de més de 150 milions d'euros pel 2018.
Creiem que és bo i és necessari que hi hagi una línia d'inversió pròpia del govern del país de cara al món local.
I l'edifici conegut popularment com a Cal Contijoc de Montblanc, ubicat a la plaça de Sant Francesc, de moment no es podrà enderrocar, tal com afirmava Josep Andreu, l'alcalde de Montblanc, en el ple municipal del passat mes d'abril.
L'immoble està classificat com a bé cultural d'interès local.
A més, en els informatius d'avui també us explicarem que el periodista Esplugui Gerard Bosch coordinarà l'Espluga FM Ràdio a partir del dia 1 de juny en substitució de l'Alc Roca.
Gerard Bosch ha assegurat que l'objectiu principal d'aquesta nova etapa serà tornar a consolidar l'Espluga FM Ràdio com un mitjà de comunicació de referència a l'Espluga i la Conca.
Prioritats ens marquem sobretot recuperar la cobertura informativa de tota l'actualitat que tenim al nostre voltant, que sigui tant quantitativament com qualitativament superior al que ha estat fins ara.
I en esports...
En aquests moments, Josep Maria Tullols participa als Campionats de Catalunya en categoria cadet de patinatge.
I una vintena d'espluguins viatgen a Madrid per veure la final de la Copa del Rei.
En cultura...
Repassarem tots els actes d'aquests dies a l'Espluga i la Conca.
Aquests són els titulars. Comencem. Ho dèiem en començar, l'empresa Mahle ampliarà les seves instal·lacions a Montblanc.
Així ho ha anunciat l'Ajuntament, que aquest passat dilluns va aprovar el projecte d'ampliació presentat per l'empresa alemanya, que preveu la construcció d'una nova nau de 3.850 metres quadrats.
La nau acollirà un nou forn, el sisè que Mahle instal·la a la fàbrica montblanquina, i generarà 150 nous llocs de treball. Això farà augmentar la plantilla actual de l'empresa, que supera ara el miler de treballadors.
De fet, és una de les empreses més destacades de la comarca, i feia temps que s'esperava l'anunci d'aquesta ampliació. Es preveu que la nova nau estigui enllestida a l'octubre.
L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, assegura que aquesta és una nova mostra de la recuperació del sector industrial de Montblanc. De fet, no és la primera gran empresa que anunci l'ampliació de les seves instal·lacions i la conseqüent ampliació dels llocs de treball.
I tal com s'havia quedat, també van rebre la setmana passada totes els protocols necessaris dintre de la Mahle, i aquest dilluns, ahir, ens van portar doncs, aquesta ampliació de 3.850 metres quadrats d'una nau que està a la Mahle 2 i que comportarà també la posta en funcionament d'un forn que sobre l'inèrcia ja de contractació de la Mahle que té en aquests moments, doncs comportarà el posar en funcionament 150 llocs de treball.
I sense deixar de banda l'economia i les infraestructures, els volem explicar que els alcaldes de Valls i Montblanc han corroborat un acord per promocionar conjuntament els polígons industrials dels dos municipis.
En l'anomenat Pacte Camp de Valls, Parc Industrial de l'Alt Camp, les dues capitals de comarca s'uneixen per tirar endavant una promoció conjunta dels polígons industrials i, per extensió, els de la resta de la comarca per a la captació d'investigació. inversions i la millora de la competitivitat per consolidar les dues comarques com a motor econòmic.
A més, Valls i Montblanc s'han tornat a conjurar-se per reivindicar una major celeritat en les obres de la 27. De fet, fa unes setmanes que es van reprendre les obres de construcció del tall del tram del túnel del Coll de l'Illa, que amb un pressupost de 84 milions d'euros és el més complex i costós de la nova autovia de Tarragona a Montblanc. Si bé els dos municipis afectats es congratulen de la represa, el ritme de les obres no els satisfà.
Els ajuntaments insisteixen que les empreses del territori tenen plans de creixement, però estan a l'expectativa de la posada en marxa d'un tram que no es preveu acabar fins al 2020.
La partida per enguany per les obres de la 27 puja 13 milions d'euros i es destinarà a l'entorn fins a la boca del túnel, que tindrà dos carrils i farà 1,8 km de longitud. I atenció, perquè després d'anys encallat, el projecte per declarar el Parc Natural de les Muntanyes de Prades es reactiva amb l'acord de 16 municipis, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona.
Aquest passat dimarts, en una reunió entre representants dels ens afectats, els consistoris s'han mostrat a favor d'impulsar novament el parc. Els alcaldes i regidors veuen amb bons ulls aquest pas endavant perquè la creació del parc podria dinamitzar econòmicament els municipis de la zona.
Al seu temps, la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat, Marta Sobirà, ha assegurat que el Penin de Poblet mantindrà la seva protecció específica de la qual ja gaudeix.
Després d'una dècada en què el projecte de creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha estat aturat, ara la Generalitat, amb el suport de la Diputació de Tarragona, està impulsant la reactivació del parc. És per això que les dues institucions han aplegat al Palau de la Diputació alcaldes dels municipis d'aquesta zona per copsar l'opinió del territori.
Després d'aquesta primera reunió conjunta, aquest procés de reactivació seguirà amb la resta de sectors socials mitjançant reunions informatives sectorials, com per exemple pagesos, ramaders, caçadors, propietaris forestals, sector turístic, entre d'altres.
De fet, l'Espluga FM Ràdio ja hem començat a copsar les primeres opinions i el Motoclub Francolí no és favorable al parc perquè consideren que si es declara zona protegida no tindran possibilitats de circular per la muntanya.
El president de l'entitat, Quim Morgades, en declaracions a l'Espluga FM Ràdio, ha assegurat que han acabat acceptant el paratge natural d'interès nacional de Poblet perquè no ocupa tota l'àrea de la muntanya, però aleguen que el nou parc sí que l'ocuparia. Asseguren que la normativa només permetria circular per camins de més de 4 metres, però en són inexistents al territori en qüestió.
Fins ara això ho teníem amb el Penin, ho hem acceptat, el Penin per sort no ocupa tota l'àrea de muntanya, però clar, el parc natural sí que ocupa ja tot el que és muntanya, llavors nosaltres ens hi oposem radicalment, és a dir, no, almenys el que intentem, sabem que potser no tenim molta força, però sí que intentem almenys donar la nostra opinió, o sigui, camins de menys de 4 metres, perquè és que no n'hi ha, si els trobéssim.
Morgades ha explicat que els ha sobtat una mica que les coses hagin començat des de dalt i que el Motoclub Francolí assegura que l'enduro del Francolí no podria celebrar-se si entra en vigor el parc natural.
Veient tot el que afecta el parc natural, bueno, hauríem de fer, suposo que podríem fer una cursa al circuit i ja està, però clar, no, evidentment no podríem fer l'enduro com el van fer fa dues setmanes.
El col·lectiu de motoristes també recorda que abans de l'entrada en vigor de la llei de regulació d'accés motoritzat al medi natural l'any 1995, els socis del club netejaven altruïstament alguns senders del territori, però van deixar de fer-ho amb l'enduriment de les restriccions.
Nosaltres abans sempre anàvem a netejar senderons, ara és impossible, perquè clar, no podem passar en moto, no podem netejar senderons. Llavors, què passa? Aquests senderons, si la gent hi deixa d'anar caminant, amb el temps s'acaben perdent. I clar, ja no estem parlant només dels camins. A part dels camins estem parlant de tot el que són senderons, tot el que són tallafocs, tot el que és lleres de torrents, de barrancades, que tot això, evidentment, està prohibit.
El president assegura que l'únic que vol fer l'entitat és fer visible el seu punt de vista davant del projecte. Consideren que amb la justa mesura es podria fer tot i reconeix que els falta informació del projecte.
Nosaltres, des de Motoclub, el que hem intentat és expressar la nostra opinió amb el tema del futur parc natural.
Se'ls ha escoltat?
I atenció, perquè l'edifici conegut popularment com a Cal Contijoc de Montblanc, ubicat a la plaça de Sant Francesc, de moment no es podrà enderrocar, tal com afirmava Josep Andreu, l'alcalde de Montblanc, en el ple municipal del passat mes d'abril.
Com ha avançat aquesta setmana la Conca Diari, la Comissió de Patrimoni, celebrada aquesta mateixa setmana, ha informat desfavorablement sobre la descatalogació de l'edifici, conegut popularment com Cal Contijoc de Montblanc. L'immoble, adquirit recentment per l'Ajuntament de Montblanc amb la intenció d'enderrocar-lo, no podrà anar a terra, almenys de moment, ja que està classificat com a bé cultural d'interès local.
Una discussió en el marc del darrer ple municipal, l'alcalde de Montblanc, Pep Andreu, i la regidora de la CUP, Laura Luja, es va posar de manifest que mentre la regidora sostenia que l'edifici apareixia com a bé cultural d'interès local a l'inventari de patrimoni de la Generalitat, l'equip de govern en desconeixia aquesta classificació. Andreu defensava que l'edifici no comptava amb aquest grau de protecció perquè el pla especial de reforma interior, aprovat definitivament al gener del 1999, es proposa descatalogar, entre d'altres construccions, Cal Contijoc. Escoltem Laura Luja de la CUP i Josep Andreu durant l'últim ple municipal quan mantenien aquesta discussió.
Donat que l'edifici conegut com Cal Contijoc és bé cultural d'interès local, i per tant està catalogat i té una figura de protecció i per tant s'entén que no es permet el seu enderroc.
A Cal Contijoc, i si vol anirem a dalt a buscar els planells, no és bé cultural d'interès local en absolut. I si no, tenim un llistat de 54 becils que es van marcar en el Pla General del 98. Com ho pot afirmar amb aquesta rotunditat? Que, home, em sembla que això és una cosa important, un ple de l'Ajuntament de Montblanc per fer aquestes afirmacions. S'han de mirar els papers.
Finalment, Josep Andreu no tenia raó.
Davant de la resolució d'aquesta setmana de la Comissió de Patrimoni, l'alcalde, Pep Andreu, assegurà que recorrerà i defensa que un cop aprovat el PERI. Andreu afirma que Cal Contijoc mai ha estat considerat ni tractat com un bé cultural d'interès local i argumenta que l'edifici no apareix en cap figura de protecció en cap planell després de l'aprovació del PERI.
Per la seva banda, la regidora de la CUP, Laura Luja, es mostrava satisfeta per la decisió de la Comissió de Patrimoni perquè entenc que els membres, deia, de la comissió són experts en la matèria i tenen criteri, i per tant, si ho han desestimat, deuen tenir els seus motius.
Des del Departament de Cultura de la Generalitat assenyalen que el primer cop que l'immoble es protegeix és l'any 1979, en l'Inventari de Patrimonio de Interés Histórico Artístico, i consideren que Cal Contijoc es va descatalogar amb el Pla Especial de Reforma Interior del Centre Històric de Montblanc del 1998, però amb el canvi de normativa, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 22 de juny de 2005, va donar conformitat al text refós de les normes urbanístiques del plantejament general del municipi de Montblanc.
El govern de la Generalitat ha anunciat una nova línia d'inversió pròpia per al món local de més de 150 milions d'euros per al 2018. Ho ha avançat aquest dijous a l'Espluga de Francolí la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Borràs, durant la visita institucional que ha fet a diversos municipis de la Conca.
Borràs ha agraït que els ajuntaments hagin fet de coixí en els moments més difícils econòmicament pel govern. La consellera ha situat la reducció del deute als ens locals en un 82% respecte a l'any passat i ha assegurat que el govern ara pot respirar molt millor i per això pot tornar a instaurar línies d'inversió per al món local.
Agraïm a l'alcalde, com ho fem a tots els alcaldes del país, que el fet de que ens hagin, podríem dir, fet una mica de coixí en els moments difícils econòmicament, els moments més difícils econòmicament pel govern del país i que, per tant, en aquest sentit han aguantat el deute d'una forma important. Això, però, per sort, doncs, la crisi comença a passar i en aquest sentit doncs, el nivell d'ingressos de la Generalitat també ha canviat una mica i ens ha permès doncs, ser més bons pagadors amb el món local. Així hem pogut reduir en un 82% el deute que teníem en el món local de l'abril del 2016 a l'abril del 2017 i, per tant, donar aire en el món local que corresponia.
Escoltem ara les declaracions que va fer Meritxell Borràs dient que hi haurien noves inversions pel món local.
Nosaltres creiem que després d'anys de no poder doncs, anunciar cap àmbit d'inversió més enllà de traslladar els FEDERs, que és, com saben vostès, un nivell d'inversió que disposa el govern de Catalunya gràcies a la Unió Europea, traslladar-la al món local, creiem que és bo i és necessari que hi hagi una línia d'inversió pròpia del govern del país de cara al món local. Per tant, de cara al 2018, nosaltres creiem que cal fer un pla d'inversió nou, que canviï el que hem vingut els plans que hem anat fent fins ara, però que sí que hauria de ser d'un mínim de 150 milions d'euros doncs, per aquest any 2018 que ve.
La consellera Borràs ha aprofitat la visita a l'Espluga per visualitzar el resultat de les inversions que s'han fet al municipi dins de la llei de barris. Meritxell Borràs ha felicitat el consistori per la feina feta i preveu que totes les actuacions puguin ser útils per dinamitzar el nucli antic. L'obra en l'espai públic, en el centre històric del municipi, ha dit Meritxell Borràs que permet obrir la porta amb més facilitat i que els privats també hi puguin invertir i que, per tant, hi hagi una dinamització d'aquestes parts més antigues i també més boniques. Escoltem la consellera.
Les coses no es canvien d'un dia per l'altre, però és evident que amb el que és l'obra en l'espai públic, i és el que s'ha fet aquí a l'Espluga, no? Obra en l'espai públic, en el casc antic del municipi, permet doncs, obrir la porta amb més facilitat, que també els privats hi puguin invertir i que, per tant, doncs, hi hagi una dinamització de totes aquestes parts més antigues, més boniques també dels nostres municipis. Per tant, jo estic segura que aquesta és una bona feina que s'ha fet aquí a Espluga, però tants altres municipis i, per tant, doncs, en aquest sentit, felicitada la feina feta i segur que això doncs, acaba doncs, convertint-se en una dinamització d'aquests cascs antics.
Borràs ha visitat a l'Espluga la part de la ruta templera i hospitalera de l'Espluga que s'ha finançat amb fons de la Llei de Barris i les ajudes del fons FEDER i LIDER.
El teu portal informatiu de proximitat.
El periodista espluguí Gerard Bosch coordinarà l'Espluga FM Ràdio a partir del dia 1 de juny en substitució de l'Eloi Roca, qui darrerament tenia aquest servei contractat amb l'Ajuntament de l'Espluga, el qual va finalitzar el passat 15 de maig.
El nomenament s'ha fet efectiu durant la sessió extraordinària del Consell d'Administració de l'emissora d'aquest passat dijous, on els tres grups municipals hi van votar a favor. També han valorat positivament el canvi i la renovació dels serveis d'un periodista per reactivar l'emissora fins a finals de desembre.
Equip de govern, valorem molt positivament que aquest càrrec de coordinador de l'Espluga FM Ràdio doncs, en endavant l'ocupi el Gerard Bosch perquè és una persona doncs, de l'Espluga que coneix bé l'emissora, que coneix bé el municipi, els actes que s'hi duen a terme, doncs, que la seva experiència aquí a la ràdio doncs, la vale i coneixem la seva forma de treballar i creiem doncs, que serà un bon puntal per la nova etapa de l'emissora.
Sergi Civit substituirà a Bosch en la coordinació de l'associació Espluga Audiovisual. Gerard Bosch ha assegurat que l'objectiu principal d'aquesta nova etapa serà tornar a consolidar l'Espluga FM Ràdio com un mitjà de comunicació de referència a l'Espluga i la Conca.
Sí, pel que fa a la línia de prioritats ens marquem sobretot recuperar la cobertura informativa de tota l'actualitat que tenim al nostre voltant, que sigui tant quantitativament com qualitativament superior al que ha estat fins ara, i això, no?, que l'emissora serveixi com a servei públic a l'hora d'informar-se. També el que ens hem marcat a molt curt termini és recuperar l'emissió de la veu pública, que des de l'última aturada ja es va perdre i ens agradaria que pogués tornar a escoltar per l'emissora, per l'Espluga FM Ràdio. Des de l'emissora ens agradaria doncs, novament tots aquells comerços i empreses que confiaven en nosaltres que ho tornin a fer i que tornin a promocionar-se a través dels nostres mitjans de difusió.
L'equip de govern i l'oposició han agraït la tasca d'aquests mesos de l'Eloi Roca, tot i que consideren que no s'han assolit els objectius que havien de consolidar l'arrencada de l'emissora.
Agraïm la tasca que durant aquests 6 mesos doncs, ha fet l'Eloi Roca mentre ha sigut el coordinador des del mes de novembre fins aquest mes de maig. Doncs en un principi va ser l'element clau per desencallar la situació en aquell moment es trobava l'emissora. Si bé és cert doncs, que després nosaltres hem cregut que els objectius que ens plantejàvem o que arribés a assolir l'emissora doncs, no s'han complert i per tant doncs, per això vam optar per rescindir el contracte.
L'Ajuntament de l'Espluga va enviar fa unes setmanes un comunicat oficial a l'Espluga Audiovisual on s'hi especificava que s'obria de nou a tots els col·laboradors la possibilitat d'ocupar la coordinació de l'emissora, ja que la voluntat del consistori era que el nou coordinador fos de l'Espluga.
L'Espluga FM Ràdio. Informatius.
L'historiador, professor universitari i advocat espluguí Antoni Carreras va rebre dissabte passat en un acte solemne la Medalla de l'Espluga, una de les distincions més importants que atorga el municipi als seus ciutadans o institucions il·lustres. El mateix Antoni, diumenge, va ser entrevistat a la plaça de l'Espluga FM Ràdio, on ens explicava com es va sentir durant l'acte de lliurament.
Una situació una mica contradictòria, no? Perquè tens un sentiment de grado i tens un sentiment d'incomoditat per ser la diana dels elogis, no? Però amb tot, doncs, ho agafes amb sang freda i la veritat és que sí, no hi ha hagut cap mena de problema, que sí que és, doncs, un acte molt emotiu, molt emocionant i que m'omple de satisfacció i orgull. Això és la veritat.
L'alcalde David Rovira va ser l'encarregat de lliurar-li aquesta distinció en un marc incomparable, les Coves de l'Espluga, que el mateix Carreras va redescobrir pel turisme i va convertir en el gran reclam del municipi l'any 1994. Aquest projecte és només un dels molts mèrits que han format part de l'atorgament d'aquesta distinció. La tercera que es lliura a l'Espluga, després del forjador Ramon Martí de Calviel i la comunitat Badruna. Carreras explicava a l'Espluga FM Ràdio el seu sentiment d'arrelament i pertinença a aquesta vila.
Qui perd les arrels per la identitat, a mi m'ha passat al revés, qui troba les arrels troba la identitat, de tal manera que això, quan coneixes els llocs on van passar els fets, coneixes els avantpassats, coneixes tot el fil històric del teu poble natal, això t'hi arrela, però d'una manera extraordinària, i si a més a més t'agrada tot el paisatge, t'agrada la natura, doncs te fa sentir part integrant d'aquell lloc on vas néixer i on has viscut.
L'acte de lliurament va començar amb la lectura d'un extracte de les adhesions a l'atorgament de la medalla que han fet autoritats i institucions destacades com la Fundació Lluís Carulla, el rector de la Universitat Rovira i Virgili, l'Abat de Poblet, entitats també com el Casal de l'Espluga, l'Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans, companys i amics de l'historiador, entre molts d'altres.
Després, Filó Ferrer va ser l'encarregada de glossar l'obra d'Antoni Carreras, tota la seva aportació com a investigador, historiador, professor, advocat i espluguí, i el seu caràcter i manera de ser i treballar. L'alcalde de l'Espluga, David Rovira, lloava la figura de Carreras en projectes destacats per l'Espluga, com la recent estrenada Ruta Templera i Hospitalera, la museïtzació de les Coves de l'Espluga o la redacció de la Història de l'Espluga.
L'acte va finalitzar amb el discurs d'Antoni Carreras, on confessava que se sentia incomodat per tants elogis, però que sentia un gran agraïment per totes les persones que li han fet possible i han tingut aquesta consideració.
La trajectòria de Carreras, però, no s'acaba aquí. A l'Espluga FM Ràdio ens va confessar que la passió que sent per l'Espluga fa que no pugui parar de pensar constantment coses noves per aportar a la vila.
Que jo estic mirant a vegades la televisió i estic pensant en coses que puc fer. Estic dormint i abans de dormir, els meus somnis per poder dormir és pensar què puc fer per l'Espluga. I tot això fa que hi hagi un sense parar, no?
Deixem les novetats d'enguany al Festival Riu Bombori, que estrena el reconeixement Jordi Francolí en una edició amb més impuls econòmic, ja que els seleccionats per participar en el festival rebran un premi amb dotació econòmica.
Per aquesta edició, l'organització, formada per músics locals, professionals, amateurs i membres de l'entitat, ha treballat per oferir unes bases totalment renovades i assolir un pas més en l'evolució del festival amb la creació d'aquest reconeixement.
Així doncs, el cantautor o grup premiat s'endurà un guardó, la difusió de la concessió i una nova actuació remodelada dins de la programació musical comarcal en el marc de la Festa de la Verema de l'Espluga.
L'elecció es farà mitjançant un procés de vot popular i de jurat professional que tindrà en compte els criteris de qualitat musical, qualitat del directe i la composició de les peces musicals.
Com avançàvem, una altra de les novetats d'enguany és que s'escolliran 5 grups o cantautors per participar al festival i aquests rebran un premi amb dotació econòmica per haver passat el procés de selecció. A banda d'aquests grups seleccionats, el cartell es completarà amb altres artistes convidats convidats.
En efecte, els grups musicals o cantautors interessats en participar-hi ja poden inscriure's. El festival se celebrarà l'1 de juliol al Jardí dels Francolins de l'Espluga de Francolí.
Amb la introducció d'aquestes novetats, la Cultural Jordi Francolí pretén millorar i oferir una oferta més atractiva al públic. En un festival que busca créixer, però mantenint l'essència d'homenatge al cantautor espluguí, Jordi Francolí. Núria Lanaspa, alumna de l'escola Badruna Mare de Déu del Carme, ha guanyat la quarta edició dels Jocs Florals Escolars de la província de Tarragona en la categoria de cicle inicial.
L'espluguina hi participava amb el conte La petita oliva, on narra el procés de producció de l'oli des del punt de vista de l'oliva i ha recollit el premi aquest dissabte a Tarragona.
Lanaspa no ha estat l'única representant espluguina, ja que en aquesta edició dels Jocs Florals hi han participat altres alumnes de les escoles de l'Espluga.
Pel que fa a l'escola Badruna Mare de Déu del Carme, també hi ha Jan Fonoll i Anna Cangas. D'altra banda, l'escola Martí Poc hi ha participat amb els treballs de Bernat Morlans, Carlota Franquès i Alba Terès.
L'agrupament Escolta i Guia l'Estornell de l'Espluga celebrarà el seu final de curs aquest proper dissabte a la tarda.
El dia comptarà amb activitats per als més petits, per a les famílies i també pels joves. Les activitats començaran a partir de 4:45 de la tarda a la plaça de l'Església, on totes les branques faran 2 hores de cau per acabar el curs i també el projecte. Tot seguit, a 6:45 i a la plaça del Casal, hi haurà unes activitats per racons que aniran adreçades tant als més petits com també a les famílies i a la recent creada branca de mares i pares. A 9:00 del vespre s'iniciarà el sopar de germanor als Jardins dels Francolins, on hi haurà un concurs de truites. Després de sopar hi haurà animació per als petits i a partir de mitjanit començarà l'actuació del grup tarragoní Volcac i DJ PD de Revetlla.
A partir de 6:45 els actes estaran oberts a tots els públics i hi haurà servei de barra a la nit. Les inscripcions al sopar es poden fer a través de Facebook de l'agrupament. I Forès celebrarà la 8a edició del Forès Poesia i Música aquest proper dissabte.
El festival comptarà amb la participació dels poetes Jordi Valls de Barcelona i Glòria Coll de Riudoms, que recitaran les seves pròpies obres i homenatjaran el poeta Josep Palau i Fabre, acompanyats pels músics de l'Escola de Municipal de Música Josep Porter i Rovira de Montblanc. El festival comptarà també amb la participació de Mireia Mena i Guillem Ballaz amb el grup de Llonces, Clossada la Catalana basada en 3 puntals. El primer és la cultura d'arrel amb la glosa i la música que l'acompanya. El segon és teixir un canal entre la poesia popular i la dels grans poetes catalans. Per últim, teixeix complicitats amb el territori que acull la proposta vinculant gent i entitats de l'entorn.
També des de 10:00 a.m. fins a 1:00 p.m. davant de l'Ajuntament de Forès, l'Associació Literària Esquerrits de Montblanc organitza la 5a trobada de punts de llibre a Forès, al Mirador de la Conca. Com en les edicions anteriors, en aquesta edició els participants podran intercanviar els seus punts de llibre i seran obsequiats amb un punt de llibre commemoratiu de la edició actual. I a més, volem parlar-los d'aquest nom, Tocats pel Vi. És el nom de la primera actuació conjunta de l'orquestra Treu-li la pols al teu instrument.
I el cor també actuarà en aquesta actuació de Tocats pel Vi. I és que aquest nom fa referència al concert que maridarà la música d'ambdues formacions amb un tas de vins dels cellers de l'Espluga. El concert comptarà amb l'actuació de l'orquestra i el cor per separat, però finalment les dues formacions interpretaran diverses peces de manera conjunta. Tant l'orquestra com el cor presenten un repertori molt amè i modern. Podrem escoltar música de bandes sonores de pel·lícules i sèries conegudes, de cantautors i grups mítics, així com també música ètnica originària de llocs remots i cançons que amb el temps han esdevingut autèntics himnes. Es podrà tastar el blanc macabeu de la cooperativa agrícola de la Conca, el rosat sirà el follet del celler Rendem es Déu i el negre trepat cub 3 del celler Vitbertus. Tocats pel Vi tindrà lloc a l'Hort Museu de la Vida Rural de l'Espluga el proper dissabte 17 de juny a les 7 de la tarda. L'entrada és gratuïta i el concert és per a tots els públics. Cada degustació tindrà un cost d'1 euro.
S'apropa l'estiu i amb ell les festes. Aquests dies ja s'han donat a conèixer els diferents grups musicals que encapçalaran algunes festes destacades de la Conca.
Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser.
És la música de Cheik. La posem per explicar-los que per Sant Joan a l'Espluga el grup de música reivindicó festiva Cheik actuarà per la Revetlla. L'agrupació originària de les Terres de l'Ebre posarà la música a la festa popular del municipi, justament juntament amb DJs locals que actuaran abans i després del concert.
A més de les propostes musicals, com és tradicional, la Revetlla també comptarà amb els actes populars, com l'arribada de la Flama del Canigó, l'encesa de la Foguera i l'actuació de la Colla de Diables del municipi. Tot plegat en una programació d'actes festius que organitza l'Ajuntament de l'Espluga amb el suport dels Diables de l'Espluga.
Pel que fa a l'acampada jove, que se celebrarà a Montblanc els propers 13, 14 i 15 de juliol, ja ha donat a conèixer el cartell complet de l'edició del 2017.
El cartell de la 22a edició de l'acampada jove queda format per Espancat, Roba Estesa, Cheik, Hora de Juglar, Boicot, Melomut, Doctor Prats, La Pegatina, Every Night, Brahms, Joc, El Diluvi, Buos, Smoking Souls, Ovella Chao, Zo, Ses Freixes, Miquel del Roig, La Terrasseta de Preixens, Itacabant i Els Amics de les Arts. Les entrades ja estan a la venda per un preu de 48 euros els 3 dies del festival.
Serà al setembre per la Festa Major de Montblanc, quan el grup Doctor Prats hi actuarà el dia 10 de setembre. Ho va confirmar el grup musical a través de les xarxes socials i és un dels primers actes que es coneix de l'edició d'enguany. Doctor Prats porta en actiu des del 2014 i ja ha actuat prèviament a Montblanc en el marc de l'acampada de jove. De fet, aquest 2017 també hi participaran. Serà ja el tercer any consecutiu que el grup hi actue. L'agrupació musical s'ha consolidat aquest any com un dels grups més destacats de l'escena musical catalana, després d'endur-se el Premi Enderrock per la millor cançó de pop rock per la cançó Ara.
Símptoma d'un trist final, però la plaça Major avui han obert la consulta d'un tal senyor. Doctor Prats, 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 Doctor Prats.
Repassem la resta d'actes puntuals a l'agenda cultural.
L'agenda cultural.
Dia Europeu dels Parcs, activitat del Paratge Natural de Poblet.
Aquest dissabte al matí, amb un recorregut guiat per l'itinerari forestal terapèutic, els Banys de Bosc. Es tracta de passejar silenciosament i acompanyar-ho d'exercicis de respiració i relaxació, a càrrec de Marina Castells, biòloga i terapeuta. Al llarg del matí visita les intervencions d'Art Forest, a càrrec d'en Xavier Sis, artista i escultor, i tallers diversos pels més petits i famílies utilitzant els elements naturals del bosc.
Sortida a Montserrat, organitzada per la secció excursionista del Club Atlètic Espluguí.
Per aquest diumenge, durant tot el dia.
Entrega de premis, Valdiri Reixac.
Aquest diumenge, a partir de la 1, al Teatre del Casal.
L'agenda cultural.
Exposició Patrimoni Oblidat, Memòria Literària, al Museu Comarcal de la Conca.
Fins aquest dimecres, en horari habitual del museu.
Estrena de la pel·lícula Salvatge, El Francolí, de Pitu Amigó.
Aquest proper dissabte, 2:15 de la nit, al cinema del Casal de l'Espluga. Les entrades es poden adquirir en taquilla abans de la projecció pel preu de 3 euros.
Exposició Josep Darder, Retrats de Llençol, al Museu de la Vida Rural de l'Espluga.
Es tracta d'una aproximació a l'obra fotogràfica del gironí Josep Darder Requesens, que va dedicar part de la seva vida a retratar pagesos, jornalers i masovers, majoritàriament de l'Alt Empordà. L'exposició es podrà veure fins al 27 d'agost a la Sala Maria Font.
Més informació a esplugafmradio.cat.
I avui coneixerem una novetat tecnològica a l'espai web amb Cristian Sagastibelza.
Benvinguts de nou a l'Espai 2.0 de l'Espluga FM Ràdio.
Espai 2.0, la novetat d'aquesta setmana.
Et resulta familiar aquest so? Efectivament, és de WhatsApp, l'aplicació de chat per a telèfons mòbils d'última generació que cada cop té més presència en els mitjans de comunicació. En aquest cas, les emissores de ràdio continuen evolucionant i adaptant-se a l'era digital d'avui dia i l'Espluga FM Ràdio no es volia quedar enrere. Per aquesta raó, des d'aquesta setmana aquesta emissora disposa d'un número de telèfon propi que permet rebre interaccions per part de l'audiència. D'aquesta manera, els oients de l'Espluga FM Ràdio poden enviar notes de veu i àudio a través d'aquesta aplicació, obtenint així una ràdio encara més interactiva i participativa. Aquest canal, doncs, és una forma directa de poder opinar, comentar entrevistes i d'interactuar d'una manera ràpida amb els temes que es van proposant als programes del 107.4 de la FM. Estigues atent. El número de telèfon del nostre WhatsApp és el 696-278-677. Desa-la als teus contactes i fes-nos arribar el que vulguis, perquè a l'Espluga FM Ràdio volem escoltar la teva veu. A partir d'ara, programes musicals com el Música a la Carta amb Miquel Moya podran rebre les peticions dels oients per aquest canal. També podran comentar el debat de l'Ajuntament a casa o participar al concurs de magazín Clau de Setmana. Els informatius de l'Espluga FM Ràdio recolliran a través d'aquest canal opinions sobre temes d'actualitat local i també faran una selecció setmanal d'àudios amb els temes que generin més debat. A més, des del teu ordinador també et pots comunicar amb nosaltres a través de WhatsApp. Entra a www.esplugafmradio.cat i fes clic al botó de WhatsApp. En aquest moment s'activarà el servei WhatsApp Web, una extensió del compte que tens al teu telèfon. Recorda, a l'Espluga FM Ràdio estrenem WhatsApp. Comunica't amb nosaltres al telèfon 696-278-677.
I anem a conèixer la informació esportiva de la mà de Josep Moreteu i Júlia Mollà. Bona tarda.
Bona tarda. Comencem amb futbol, que només va jugar al femení i la resta de categories que ja han finalitzat la temporada, i en repassem els resultats obtinguts. Si et sembla, Júlia, bona tarda. Comencem amb categoria benjamí.
Doncs sí, els benjamins han finalitzat just aquest matí la temporada i han jugat al camp de la Salle de Reus. Han perdut per un resultat de 8 gols en contra i 4 a favor.
I ara, si et sembla, ja repassem les posicions, com han acabat els equips. Comencem amb el benjamí, que ha acabat en 12a posició a la Lliga d'un total de 16 equips. Dels 30 partits disputats, 9 victòries i 21 derrotes. El màxim golejador de l'equip i també del club ha estat Didac Vidal, amb 34 gols.
Continuem amb l'equip alavi, 11a posició a la Lliga d'un total de 14 equips. Dels 26 partits disputats, 7 empats i 19 derrotes. El màxim golejador de l'equip ha estat Joan Amigó, amb 23 gols.
En categoria infantil també va acabar la temporada a finals d'abril. Coneixem els resultats obtinguts al llarg d'aquest any, i és que els infantils s'han situat en penúltima posició de la Lliga amb només 13 punts. Dels 26 partits disputats, 4 victòries, 1 empat i 21 derrotes. El màxim golejador ha estat Gabriel Soriano, amb 6 gols.
Pel que fa a l'equip cadet, va disputar l'última jornada de la Lliga contra el Mas Pellicer i va perdre per un resultat ajustat d'un gol a 0. Els cadets tanquen la temporada en 8a posició de la taula classificatòria. Dels 26 partits jugats, 12 victòries, 2 empats i 12 derrotes. Màxim golejador de l'equip ha estat Biel Martí, amb 15 gols.
I en amateur també ja van acabar la Copa Tarragona i van disputar un amistós al camp del Pla, que va finalitzar en derrota pels espoïns, amb un marcador final de 6-4.
El femení sí que va jugar i va jugar la penúltima jornada de la Lliga a casa contra el Mas Pellicer. Va ser un partit molt disputat per amb dos equips, que va finalitzar amb un empat a 2 gols. Per tant, les espluguines només van aconseguir sumar un punt i perden l'oportunitat de finalitzar en tercera posició.
I ara repassem les classificacions dels equips de la Conca.
Doncs sí, el passat cap de setmana es va disputar a Montblanc el derbi comarcal entre l'equip amateur del Club Futbol Montblanc i el primer equip de la Unió Esportiva Santa Coloma de Queralt.
El Montblanc va superar per 4-2 a la Unió Esportiva Santa Coloma de Queralt en la penúltima jornada del campionat de tercera catalana, en un partit que no es va decidir fins als darrers minuts. Els locals van obrir el marcador, però els locals van aconseguir capgirar-lo amb 2 gols. Al minut 42, els colomins van aconseguir l'empat 2 de penal a un resultat que es va mantenir fins a 5 minuts del final, moments que els montblanquins van sumar 2 gols al marcador.
Avui dissabte a les 5 de la tarda la Unió Esportiva Santa Coloma acomiadarà la temporada al seu camp, on rebrà el club de futbol Banyeres. El partit decidirà si els colomins acaben novens o desens a la classificació.
Per la seva banda, el club futbol Montblanc defensarà la seva tercera plaça actual també avui dissabte a 6:45 de la tarda al camp de l'Arbós. I els resultats de la jornada 20 i 21 de maig per hoquei són els següents. Comencem amb categoria prebenjamí inicial.
Doncs van jugar la desena temporada, la desena jornada, volíem dir, a la pista del Reus Ploms, i van aconseguir una bona victòria marcant 3 gols i mantenint la porteria a 0.
Pel que fa a l'altre prebenjamí que hi ha al club, la derrota va molt ajustada a la pista del Vilaseca, on el marcador final va ser de 2-1 en contra dels espluguins.
A l'infantil van disputar la 18a jornada a la pista del Cambrils B i van perdre per 6 gols en contra i només 3 a favor. Tot i això, cal destacar el molt bon paper a la Copa Federació, que han aconseguit quedar en quarta posició.
El juvenil va derrotar també per l'equip contra el Club Patins Calafell. El marcador final va ser de 3-1.
Pel que fa a l'equip femení de segona catalana, males notícies per les femenes, que van ser derrotades en 2 ocasions. A la Lliga contra el Navarcles per un contundent resultat de 13-0 i a la Copa també derrotades per una contundent derrota de 12-0.
En l'últim partit de la Lliga contra el segon classificat, el Club Patins de Sitges va jugar contra segona catalana A de l'Espluga. Els espluguins mantenien un nivell de joc i molt alt i van aconseguir empatar el partit a 5 gols.
Finalment, segona catalana B també van jugar com a locals davant el Club Patins Monjos. Els espluguins van ser derrotats per 8-4.
Els partits d'aquest cap de setmana al pavelló municipal són els següents. Ahir divendres es va jugar l'hoquei Casal de l'Espluga contra el Reus Deportiu de segona catalana i que va perdre l'Espluga per 2-10. I si et sembla, ara repassem que aquest dissabte també jugaran les noies de l'escola i on ho faran.
Doncs sí, jugaran aquí a l'Espluga a les 6 de la tarda al pavelló municipal. I avui dissabte també a 6:45 jugarà el segona catalana B contra el Sitges A, però al camp del Sitges, cal destacar-ho.
En segona catalana descansaran aquest cap de setmana. El passat 20 de maig, el Club Patí del Casal de l'Espluga va participar a la segona convocatòria de les proves de nivell C i nivell A que es va disputar a la localitat de Riudoms.
Amb el nivell C s'hi va presentar Júlia Batet, Helena Martínez, Anna Campdepadrós i Juli Miró. I amb nivell A s'hi va presentar Mar Amigo, Berta Buquer i Maria Tierz. Des del club feliciten a la Júlia Batet, l'Helena Martínez i l'Anna Campdepadrós per haver superat aquest nivell i animar tota la resta a seguir treballant per la pròxima.
I com us dèiem en els titulars, aquest cap de setmana el patinador Josep Maria Trullols competeix al Campionat de Catalunya de Patinatge en categoria cadet, que se celebra durant tot el cap de setmana al Palau d'Esports Reus Deportiu. Un campionat que és classificatori pel Campionat d'Espanya. I és que ja sabem notícies, no, Júlia?
Doncs sí, tenim notícies d'última hora, i és que aquest matí Josep Maria Trullols s'ha examinat en disc curt i ha aconseguit la 7a posició d'un total de 20 patinadors. Demà competirà en disc llarg i si es posiciona entre aquests 9 primers, aconseguirà una classificació directa pels campionats estatals.
Recordar que el patinador espluguís va classificar en segona posició els campionats territorials celebrats a la Pobla. Esteu atents en aquesta emissora per saber la puntuació que farà demà Josep Maria Trullols i saber si es classificarà finalment pel campionat estatals d'Espanya. I un any més ja hi ha data el 8è Festival de Dansa de les Escoles de Dansa del Casal de l'Espluga Francolí, Montblanc, Alcover i Bràfim. Serà el proper diumenge 18 de juny al Teatre del Casal de l'Espluga Francolí.
Serà una tarda plena de dansa on es gaudirà del treball de les ballarines de les diferents escoles, en un any en què l'Escola del Casal ha aconseguit molts premis a concursos a nivell estatal i també internacional. En el festival es podran veure les disciplines de dansa clàssica, contemporània, hip-hop, flamenc i jazz.
Podeu aconseguir les entrades anticipades a 5 euros a partir del dilluns 12 de juny fins al divendres 16 de juny a les oficines del Casal. També el mateix dia, una hora abans del festival, es vendran entrades. Els propers dies sabrem més informació del festival aquí a l'Infosport. I és que aquest dissabte, dia 27, torna el Rally Tarragona Perafort Clàssics, que enguany arriba la seva 13a edició de la mà de l'escuderia Costa Daurada. El rally és puntuable per Challenge Intercomarques i en total són 230 quilòmetres, dels quals 120 d'aquests són cronometrats en carretera oberta.
Els pilots que participin a la prova passaran per localitats com Vallmoll, Rocafort de Queralt, Senan, l'Espluga de Francolí, Vimbodí, Poblet, Prades, Vilaplana, la Selva del Camp i el Morell, entre d'altres.
Està previst que els cotxes passin per l'Espluga aproximadament a les 6 de la tarda. Els espectadors van anar a veure el rally en dos trams cronometrats a la Conca. El primer tram comença a 6:15 des de Vallbona les Monges i acaba la carretera de Senan en el quilòmetre 1, a prop del polígon de les Eres. I el segon tram comença a 6:45 des de Riu d'Abella i passarà per Prades. El passat cap de setmana es va disputar la segona prova de la Copa Tarragona de Trial en bicicleta celebrada a Prades, en aquesta ocasió amb una zona artificial de grans troncs i quatre zones naturals ben a prop del poble.
Un total de 50 participants en diferents categories van gaudir d'un gran dia assolellat amb un terreny de sotabosc, pinassa i roques llises amb molsa que feien difícil adherència.
La tercera prova de les 5 que componen la Copa Tarragona serà a Cambrils el 23 de juliol al ben mig del passeig marítim. I la secció excursionista de l'Espluga organitza aquest diumenge una sortida matinal al cim del Montgròs, de la Gran Mola de la Serra de Montserrat. Amb un recorregut de 7,5 km i un desnivell positiu de 680 metres, els caminadors sortiran des de la població de Can Jorba.
En aquesta edició, com a novetat, hi haurà un taller d'orientació a càrrec de l'instructor Marc Martí. Es recomana que totes les persones portin brúixola. En acabar la sortida, la secció excursionista dinarà al sector del monestir de Montserrat.
La secció d'hoquei del Casal organitza un torneig de veterans el dia 11 de juny al pavelló municipal de l'Espluga, coincidint amb la festa de final de temporada.
El torneig es durà a terme durant tot el dia i els equips participants seran els següents: el Reus Deportiu, el Vilaseca, l'hoquei Club Tudela de Navarra i l'equip A i B de l'Espluga.
L'organització assegura que serà un autèntic espectacle i anima tothom a formar-ne part. Els horaris detallats dels partits es poden consultar al butlletí setmanal del club. La penya del Barça viatja a Madrid per veure la final de la Copa del Rei disputada pel Futbol Club Barcelona contra el Deportivo Alavés.
Un total de 20 socis de la penya podran viure en directe la final des de l'estadi Vicente Calderón. En un any que la penya de l'Espluga no ha pogut celebrar cap títol, esperem que avui sigui el primer d'aquesta temporada.
Una final que servirà per acomiadar l'actual entrenador Luis Enrique i l'estadi Vicente Calderón.
Amana Garcia i Sergi Civit.
I fins aquí aquest repàs a l'actualitat. Ens retrobem a les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio, dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda. I sempre que ho vulguin, ja ho saben, esplugafmradio.cat. Gràcies, Ana Garcia, bona tarda.
Gràcies, bona tarda, Sergi.
I gràcies també a tot l'equip: Gerard Bosch, Núria Romero, Albert Grinyó, Júlia Mollà, Josep Moretó, Magda Boldó, Clara Sanz, Cristian Sagastibelza, Cristina Bosch i Jofre.
Més informació a esplugafmradio.cat, el teu portal informatiu de proximitat.